Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6, us donem, com cada dia, la benvinguda, amics i amigues. El Papa ha reivindicat aquest dijous la dimensió més humana dels sacerdots. En rebre els participants en el Congrés Internacional sobre la formació permanent dels preveres, celebrat aquests dies a Roma, Francesc ha alertat davant la temptació que els capellans es considerin omnipotents, s'aïllin de la realitat i pensin que són una mena de deixebles disfressats. Ha estat una crida a tornar als orígens, alhora que, en una altra audiència, al mateix matí, el pontífex ha assegurat que si la litúrgia de l'Església no es reforma, no es reforma tampoc la mateixa Església en el seu conjunt. Aquesta és una bona mostra de la combinació perfecta que l'actual papa mostra entre l'autenticitat fidel a l'arrel de l'Església de Jesucrist i la necessitat de modernització, reforma i adaptació als canvis i als nous temps. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes. D'aquest dijous 8 de febrer, memòria de Santa Josefina Baquita, monja sudanesa que va ser esclavitzada. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem avui?
El Ministeri de l'Interior ha actualitzat aquest dijous el balanç policial dels tres primers dies de protestes dels agricultors a tot l'Estat. Segons les dades facilitades, des de dimarts 6 de febrer fins a les 12 d'aquest dijous 8 de febrer, s'han produït 19 detencions, 4.200 multes de trànsit, 799 denúncies administratives i s'ha identificat 2.725 persones. Interior no ha aclarit encara si permet matar l'entrada de tractors aquest dissabte a Madrid, en què sectors ultra vinculats a la plataforma 6F han convocat una marxa fins a la seu del PSOE al carrer Ferraz. Més temes. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest dijous 210 milions d'euros en ajudes a Mauritània per la gestió de fluxos migratoris, ajuda humanitària i formació i creació d'ocupació al país. Von der Leyen ha anunciat l'ajuda en un viatge al país amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que també ha anunciat 200 milions d'euros els pròxims 5 anys per fomentar la inversió d'empreses espanyoles a Mauritània. La visita es produeix en plena preocupació de l'executiu espanyol per l'arribada de migrants a les Illes Canàries. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea tampoc abordaran l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec en la pròxima reunió que se celebrarà el 20 de febrer. Segons han confirmat diverses fonts diplomàtiques, la presidència belga del Consell torna a deixar fora de l'agenda la qüestió, com ja va passar en la trobada del gener. Fonts diplomàtiques apunten que la manca d'avenços en els informes sobre l'impacte administratiu, jurídic i financer són el motiu pel qual la petició del govern espanyol ha quedat fora de l'agenda i es manté així encallada.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que l'Església de Sant Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, va acollir aquest dimecres una taula rodona titulada Lliures de migrar, drets humans i doctrina social de l'Església, en el marc de les segones jornades de l'Església de Barcelona per la interacció entre cultures. S'hi va parlar de fronteres físiques, de barreres burocràtiques i de mentalitats de la societat que ha d'acollir. I la Basílica de la Vera Creu de Caravaca, a Múrcia, viu un any jubilar amb la previsió d'un milió de pelegrins de tot el món. El bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, en una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, ha explicat que en aquesta experiència conflueixen moltes realitats diverses. Després del bloc informatiu, entrevistarem avui Zarel León Segura. És una dona mexicana promotora del Centre d'Estudis Ecumènics a l'estat mexicà de Guerrero i una de les contraparts de Mans Unides que la presenta com a testimoni per a la campanya contra la fam 2024, que s'ha posat en marxa aquesta setmana i que viurà diumenge el moment central amb la col·lecta a les esglésies. I avui, secció Economia en Valors, amb Salvador Aragonès, ens acompanyarà en aquesta ocasió Eduard Arruga, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i del Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa ha dit aquest dijous que ser deixeble de Jesucrist no és una disfressa religiosa, sinó una forma de vida. ha estat en una trobada al Vaticà amb els participants en el Congrés Internacional sobre la formació permanent dels sacerdots, celebrat aquests dies a Roma. Francesc els ha recordat que per ser deixebles del Senyor cal una formació humana integral i també cuidar la pròpia humanitat.
Es
necessiten sacerdots plenament humans, que juguin amb els nens i que acariciïn els ancians, capaços de bones relacions. Aquesta pertinença al poble ens sosté de les fatigues, ens acompanya en les ànsies pastorals i ens preserva del risc d'aïllar-nos de la realitat i de sentir-nos omnipotents. Aquesta és l'arrel de qualsevol forma d'abús, eh? Perdoneu sempre. Quan la gent ve a confessar-se, ve a demanar perdó, no pas a sentir una classe de teologia. Sigueu misericordiosos, sisplau.
Siete misericordiosos, per favor.
El pontífex ha agraït als prefectes dels dicasteris involucrats, com també a tots els qui s'han esforçat a preparar aquesta trobada, tot el seu treball. D'altra banda, també aquest dijous el Sant Pare ha assegurat que sense reforma litúrgica no hi ha reforma de l'Església i que una Església que no intenta parlar de manera comprensible als homes i dones del seu temps és una Església malalta. Ha estat en aquest cas en rebre en audiència els participants en l'assemblea plenària del Dicasteri per al culte diví i la disciplina dels sagraments. El Papa ha dit en aquesta línia que el paper de la dona és central, però no s'ha de reduir a una simple ministerialitat, referint-se al seu possible accés al ministeri ordenat de diaques, preveres i bisbes. Igualment ha afegit que una església que no sent la passió pel creixement espiritual, que no intenta parlar de manera comprensible als homes i dones del moment actual, que no plora per la divisió entre els cristians i que no vibra amb l'afany d'anunciar Crist a les nacions, és també una església malalta. Francesc ha recordat el 60è aniversari que es viu ara de la Sacrosanctum Concilium, la Constitució dogmàtica sobre la Sagrada Litúrgia elaborada pel Concili Vaticà II amb l'objectiu de fer créixer cada dia més la vida cristiana dels fidels i adaptar les institucions subjectes a canvi. El pontífex ha presentat aquest document com una profunda obra de renovació espiritual, pastoral, ecumènica i missionera.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Fronteres físiques, barreres burocràtiques i mentalitats de la societat d'acollida són els principals obstacles que els migrants han de salvar quan inicien un procés migratori sovint dolorós, complicat i incert, ja sigui per raons econòmiques o ja sigui per violència en els seus països d'origen o motivades pel canvi climàtic. Una aproximació a aquests condicionants es va posar de manifest aquest dimecres en una taula rodona titulada Lliures de migrar, drets humans i doctrina social de l'Església, que es va fer a l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, en el marc de les segones jornades de l'Església de Barcelona per la interacció entre cultures. El dominic Xavier Gómez, director de migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, va recordar que les migracions són un signe dels temps i, per tant, un lloc teològic i pastoral on Déu hi és. Va recordar que també són una mostra de l'estat de salut del nostre món i els seus models econòmic, social i cultural, tot el que són les migracions, i de la qualitat de la dimensió humana. En aquesta línia va afegir que el mur més alt es construeix en el cor de les persones i és el primer que cal revisar. Xavier Gómez va assegurar que cal desideologitzar la fe i també va mostrar la seva preocupació per la instrumentalització del fet migratori en les conteses electorals properes. En la seva intervenció, fra Xavier Gómez va lamentar que la sortida de gent jove i emprenedora empobreix els països d'origen i es va fixar en l'increment de les arribades a les Canàries amb gairebé 6.000 menors darrerament, una de les rutes més perilloses per la situació bèl·lica o prebèl·lica a Mauritània i al Senegal. També va criticar el recentment aprovat Pacte Europeu sobre Migracions i Asil i va posar en valor la presència de l'Església a les fronteres on acompanya, protegeix i denuncia. Per la seva banda, el delegat diocesà de Pastoral Social i Caritativa de Barcelona, Joan Costa, va aportar la visió de la doctrina social de l'Església en relació amb la mobilitat humana. Va recordar que la dignitat de l'ésser humà és ser estimat per un mateix i la seva vocació és estimar gratuïtament. També va citar algunes encícliques de Pau VI, de Joan Pau II i de Francesc. Dues dones del Marroc i de Colòmbia, Fàtima i Mari, van donar testimoni del seu procés migratori amb les principals dificultats que hi han trobat. La taula rodona va ser moderada per Marga Alzaran, directora del Lloc de la Dona, de les Germanes Oblates. Les activitats proposades en aquestes segones jornades per la interacció entre cultures es completaran diumenge vinent a les 5 de la tarda amb una missa intercultural a la Basílica de Santa Maria del Mar. Parlem ara d'una altra basílica, la de la Vera Creu de Caravaca, a Múrcia, que viu un any jubilar amb la previsió d'un milió de pelegrins procedents de tot el món. El bisbe de la diòcesi de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, en una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, ha explicat que en aquesta experiència conflueixen moltes persones, entitats, institucions, empreses i altres realitats.
És una experiència en la que confluyen moltíssimes persones y muchísimas entidades. Vamos, es una conjunción de fuerzas, de experiencias, de ilusiones, de instituciones y de empresas, porque hay también una plataforma que la forman los empresarios de la región de Murcia, que están colaborando en el Camino de la Cruz y que están facilitando prácticamente todas las informaciones, que esté todo lo más accesible posible.
Lorca Planes ha comentat, entre les activitats recents, una assemblea de delegats de mitjans de comunicació de les diòcesis espanyoles celebrada a Múrcia i a Caravaca entre aquest dilluns i aquest dimecres, i on es va parlar d'intel·ligència artificial, la qualificada de joiosa experiència per enfortir llaços de fraternitat.
Podemos decir que ha sido una experiencia gozosísima, muy gozosa, porque nos ha servido para unir más los lazos de fraternidad entre nosotros, aprender más cosas y, sobre todo, poder tener pues la oportunidad de conocer lo que están haciendo también otros delegados en otras diócesis, que nos enriquece a todos.
El bisbe de Cartagena ha destacat que amb l'expansió de la devoció a aquesta creu de Caravaca, que és relíquia de la de Crist segons la tradició, l'espiritualitat viscuda des del segle XIV, moment en què comença a haver-hi documentació que es conserva sobre els pelegrinatges, ha fet que formi part de les entranyes, diu, de molts creients, entre ells Sant Joan de la Creu, que va ser a Caravaca diverses vegades.
Sense distància, un recull d'històries que ens connecten amb l'amor i els principis compartits.
Repassem breument altres notícies. El papa afirma que si tanquem els nostres ulls i les nostres orelles, serem còmplices del tràfic de persones. Francesc fa a tota la humanitat una crida contra el tràfic de persones. Obrir els ulls i les orelles, reconèixer la dignitat de cada persona i actuar contra el tràfic i contra tota forma d'explotació de persones és el centre d'aquesta crida. I, a més, demana accions concretes per combatre aquest flagell. El pontífex reitera la seva crida a un compromís per pregar i actuar per aquesta causa de la dignitat i contra el tràfic de persones. Recorda en aquest missatge que és possible combatre el tràfic de persones, però cal arribar a l'arrel del fenomen erradicant-ne les causes. S'emmarca aquesta reflexió en la desena Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el tràfic de persones, que es fa aquest dijous, com cada 8 de febrer, coincidint amb la memòria litúrgica de Santa Josefina Baquita, una dona religiosa del Sudan que en la seva infantesa havia estat venuda com a esclava i va ser víctima precisament del tràfic de persones. Assegura el Sant Pare que ens anima a obrir els ulls i les orelles per veure els qui encara són invisibles i escoltar els qui no tenen veu. Precisament aquest 8 de febrer, com dèiem, és la Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el Tràfic de Persones, concretament enguany amb el lema Caminant per la Dignitat, Escoltar, Somiar, Actuar. La jornada va ser instaurada pel papa Francesc el 2015 amb motiu de la festivitat de Santa Josefina Baquita, aquesta religiosa sudanesa precisament víctima del tràfic de persones i símbol universal del compromís de l'Església contra aquesta xacra. Milers de persones són coaccionades o atretes amb esperances falses, traslladades i obligades a treballar i viure en condicions d'explotació o d'abús. Segons avisen les Nacions Unides, és un fenomen que està en evolució constant i, malauradament, dramàtica. Creients d'arreu del món s'uneixen en pregària durant aquesta jornada. Des del 2 de febrer, Són molts els joves, membres de la xarxa internacional promotora de la jornada, que han participat en reunions de formació i sensibilització sobre el tràfic de persones. Durant aquest dijous es fan a tots els continents, segons els fusos horaris, pelegrinatges online de pregària i reflexió contra el tràfic de persones. La iniciativa està coordinada per Talita Kum, la xarxa internacional contra el tràfic, amb més de 6.000 religioses i amics i col·laboradors, i promocionada per la Unió Internacional de Superiors Generals i la Unió de Superiors Generals, amb la col·laboració del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral de la Santa Seu. I l'arxiu de la Catedral de Barcelona ha descobert un important fragment de cançoner trobadoresc de la primera meitat del segle XIV entre els seus arxius. S'ha presentat aquest dijous al matí a la Seu barcelonina. El fragment, format per 13 fulls amb 17 poemes, suposa la descoberta més rellevant d'un manuscrit medieval amb poesia dels trobadors dels darrers 100 anys. L'investigador de la Universitat de Girona, Sadurní Martí, ha informat que és una descoberta excepcional. Encara que el document es trobi en mal estat per haver estat mullat molt durant els segles i els inevitables cucs de paper, l'ha definit com el fragment medieval més important que s'ha trobat els últims 100 anys, com dèiem. Les 17 peces del cançoner són conegudes, però, segons Martí, reflecteixen el que estava passant a Catalunya a la primera meitat del segle XIV en l'àmbit dels trobadors. Per la seva banda, la professora de literatura medieval també de la Universitat de Girona i investigadora Míriam Cabré ha afegit que la troballa és important perquè hi ha pocs testimonis manuscrits. Al llarg del segle XX s'havien trobat una vintena de fragments de poesia de trobadors, però eren còpies d'erudits posteriors o fragments originals molt petits.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Mans Unides ha posat en marxa aquesta setmana la seva campanya anual, aquesta vegada la del seu 65è aniversari, amb un lema molt directe, l'efecte ésser humà, que es refereix a la capacitat dels homes i les dones de transformar l'emergència climàtica en una llum d'esperança. L'organització catòlica demana justícia climàtica per als més vulnerables, que són els qui menys contaminen i els més afectats, en canvi, per la crisi climàtica. La campanya intenta transmetre a la societat la necessitat urgent d'acabar amb la injustícia des de la visió climàtica, la que pateixen els pobles més empobrits del planeta. Zarel León és la testimoni que Mans Unides de Barcelona ha portat aquest any per a la campanya. Ella ve de Mèxic i està especialitzada en temes de canvi climàtic i de l'entorn de la dona. Zarel León Segura ha treballat amb Mans Unides, sobretot els últims 12 anys, com a sòcia col·laboradora a través del Centre d'Estudis Ecumènics de Mèxic, fundat ara fa aproximadament mig segle per un grup de pastors evangèlics i de sacerdots catòlics. Treballa, en el cas d'ella, a l'estat mexicà de Guerrero. La saludem, ens acompanya avui com a testimoni d'aquesta campanya. Aprofitem per recordar prèviament que aquest divendres és el dia del dejuni voluntari amb l'organització de diversos sopars de la fam, especialment nombrós s'espera el que hi haurà a 9:15 del vespre, aquest divendres, com dèiem, a la Basílica de la Sagrada Família, i sobretot diumenge la col·lecta de la campanya contra la fam a les esglésies. La saludem ja, Zarel León Segura. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Muchas gracias por habernos atendido. ¿Qué caracteriza al Centro de Estudios Ecuménicos?
Bueno, el Centro de Estudios Ecuménicos tiene muy clara su visión de acompañar a los pueblos empobrecidos que emprenden un camino para transformar sus realidades de injusticia. Y siempre también ser un puente entre las personas de fe y las personas que tienen una espiritualidad y las personas que están luchando por transformar el mundo por un mundo más justo.
¿Y qué tipo de programas desarrollan ustedes desde este centro? ¿Programas para empoderar a la mujer, para reconocer su igualdad, también de ayuda a los pueblos indígenas más castigados por la crisis climática? ¿Qué destacaría?
Claro, como tú bien dijiste en la presentación, en la campaña de Manos Unidas de este año es el efecto ser humano. Y pone énfasis en que somos la única especie capaz de transformar este planeta, y el planeta en este momento, nuestra tierra, nuestra casa común, está en un momento de crisis que le hemos provocado nosotros, pero al mismo tiempo somos la única especie capaz de cambiar el rumbo de esto y modificarlo para bien. En este sentido, cada acción que realizamos es muy importante. Y esta crisis climática nos afecta a todos, pero a los pueblos más empobrecidos y que dependen de una relación directa con la tierra para su vida cotidiana, son mucho más afectados. Sí. Entonces, en el estado de Guerrero, una de las tareas que desarrollamos es fortalecer la participación política de las mujeres, pero en el nivel comunitario. En estas comunidades indígenas son las mujeres las que, además de tener todas las opresiones y las vulnerabilidades de sus pueblos indígenas al lado de sus compañeros, hombres, hermanos, padres, además de todo esto tienen una opresión por ser mujeres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
se les exige más que a los hombres, se les exige todo, vamos.
Y sobre todo también... No solo la exigencia, sino la negación de la posibilidad de participar para transformarlo en las mismas condiciones. Entonces, esta es una tarea muy importante porque consideramos que las mujeres tenemos muchísimas ideas y además tenemos una percepción de la realidad en la vida cotidiana por nuestra propia experiencia de ser mujeres, que a veces los compañeros hombres no le alcanzan a ver. En las problemáticas de las comunidades, las miradas de las mujeres son muy importantes, pero no son siempre tomadas en cuenta. Y esto pasa por muchas cosas distintas, pero entre ellas, no participar en las asambleas comunitarias para decidir también el rumbo que se debe de tomar.
Sí, es ciertamente complicada la situación y seguro que hay muchas dificultades, pero Zarel León, ¿también se han conseguido logros y éxitos? ¿Qué destacaría en este punto?
Sí, claro, mira, uno de los puntos importantes del proyecto que estamos desarrollando es, primero que nada, identificar las violencias que hay hacia las mujeres en las comunidades, pero no solo hablamos de violencias físicas, sino todo tipo de violencias que permiten que las mujeres no formemos parte de las decisiones. Entonces, en este sentido, se ha hecho un trabajo de observación y de documentación de violencias también estructurales y también culturales, pero también de complicidades, de silencios y de roles que juega cada una de las personas en la comunidad, incluida la familia, la asamblea, la autoridad comunitaria, la autoridad eclesial, la autoridad de profesores y profesoras, y que en una comunidad todos sabemos que hay conductas, situaciones en las que algunos prefieren guardar silencio y no meterse en problemas, o que simplemente son toleradas por estar normalizadas, como el hecho de que una mujer, para poder ir a participar a la asamblea, tenga primero que realizar todas las tareas del hogar y además realizar la comida y además haber atendido a los niños, para después poder salir y participar.
Claro, a eso me refería. Cuando hablaba de exigencia, me refería a cuestiones como estas, efectivamente, que se les pide hacer todo y no se les da el derecho a equilibrar un poco más su agenda, ¿no? Sí.
Claro, porque el derecho existe, ¿no? Pero no es un derecho, de hecho, en la práctica comprendido en una situación de la realidad.
Muy bien.
Del día a día.
Avui hem parlat amb Zarel León Segura, que és promotora del Centre d'Estudis Ecumènics a l'estat mexicà de Guerrero i que és aquests dies testimoni a Barcelona dins la campanya de Mans Unides. Finalmente, destacaría algunos proyectos de futuro, por dónde pasan las prioridades, también desde hace unos 12 años gracias a la ayuda de Manos Unidas.
Sí, mira, esto que te comentaba de las violencias que se analizan y se descubren y se nombran y se visibilizan es solo un material para empezar a trabajar con esas violencias, con muchas otras mujeres en las comunidades que quizá tampoco las han visto, pero con sus familias y con la autoridad, y poder hacer espacios para decir, miren, esto no está funcionando. Pero además de esto, también brindar capacidades, facilitar capacidades para poder expresarse mejor en las asambleas, para poder tener una participación muchísimo más fluida, para tener una formación en derechos y poder luego exigirlos. Entonces creo que una cosa muy importante es poder seguir haciendo esta labor de fortalecimiento hasta que todas las mujeres puedan participar en las comunidades y sus decisiones sean tomadas en cuenta.
Pues ese es también nuestro deseo. Recordem la campanya contra la fam de Mans Unides. Aquest divendres a 9:15 aproximadament, després de la missa del vespre a la Basílica de la Sagrada Família, hi ha un sopar de la fam on participarà precisament Zarel León i també en altres parròquies i comunitats cristianes, i diumenge la campanya contra la fam amb la col·lecta. A les esglésies també hi ha la possibilitat de fer un donatiu en el Bízum 00051 de Mans Unides a Barcelona. Moltes gràcies, Zarel León Segura, por habernos acompañado. Un abrazo y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias a ustedes y les esperamos mañana en la cena.
De acuerdo. De seguida allá arriba, Economía en Valors.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Minuts i seran 6:45. És el moment de començar l'Economia en Valors, la secció dels dimarts i els dijous, com sempre els dijous, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, Salvador Aragonès. Salvador, bona tarda.
Bona tarda a tothom, bona tarda als que fan aquest programa, la producció i la realització i la locució.
Gràcies, i també la conducció d'aquesta secció, que és
llavors, teva. I llavors doncs, també volia saludar els nostres oients, a tots vostès, a tots vosaltres.
Molt bé, doncs molt contents.
Que passin uns moments feliços.
Això és el que desitgem. Bé, anem a l'entrevista. Presenta'ns qui ens acompanya avui, a més aquí a l'estudi també.
Doncs mira, avui tenim el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que produeix aquest programa, aquesta secció, i Eduard Arruga i Valeri, que és economista, que ha estat president del Banc d'Aliments i de la Societat Catalana d'Economia, i ens parlarà de la possibilitat de reduir les desigualtats econòmiques i socials de la població.
Bona tarda, senyor Eduard Arruga, i benvingut.
Moltes gràcies. És un plaer i un honor compartir una estona parlant d'economia amb valors. Per què? Una economia sense valors no és una bona economia. L'economia ha de tenir valors.
I tant, ha de tenir ànima, també. Senyor Arruga, exacte, sovint es diu que si el projecte, si el progrés econòmic no beneficia tota la població i no disminueix les desigualtats econòmiques i socials, no és realment progrés. Ja està d'acord?
Completament. És a dir, podríem distingir terminològicament dues expressions, creixement i progrés. Si diem creixement, això vol dir doncs, que anem amunt, que les xifres mostren que, es, que augmenten, en aquest cas normalment es mideix a través del PIB, per exemple, es diu que l'any passat a Catalunya va pujar el 2,6% respecte a l'any 2022, però això és només una mesura quantitativa. I això és creixement. Si, en canvi, parléssim de progrés, parlar de progrés vol dir parlar de canvis en l'estructura i de canvis positius. És a dir,
més persones de, beneficiades, en definitiva. De
per exemple, més persones beneficiades, que els sectors més productius estan guanyant pes, que les regions menys afavorides també milloren, regions o ciutats o zones o comarques, en el cas de Catalunya. És a dir, es tractaria de tenir canvis, inclús que disminueix la desigualtat de gènere. Això, aquests són canvis estructurals, podríem dir, i llavors, si el creixement va acompanyat d'aquests canvis, llavors podem parlar de progrés. Si no, no és el mateix.
Exacte. Sí.
De fet, el Servei d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona ha creat un IPB, Indicador de Progrés de Benestar. Què significa? Què composa aquest indicador?
Senyor? Bé, això del IPB és per distingir-ho del PIB.
Canviem dues lletres d'ordre, no? Diguéssim.
Exacte. Vol dir indicadors de progrés i benestar. És, no és un indicador sol, és un conjunt d'indicadors que consideren quatre coses. El progrés, en el sentit de PIB, d'educació, inclús d'innovació, considera el benestar, la salut, els serveis públics, la sostenibilitat, la qüestió d'energia, contaminació, la desigualtat i també la qualitat del creixement. És a dir, si hi ha més equitat amb la distribució, allò que dèiem ara de disminuir la desigualtat. Aquest és el que vol dir aquest IPB. Si em permet, aniré a xifres.
Sí, endavant.
Per exemple, es diu, en aquests indicadors, i segons el Servei d'Estudis de la Cambra de Comerç, que l'any 21 estàvem millor que l'any 2019. Que l'any, és a dir, el 2020 és un any difícil de comparar perquè va ser l'any de la Covid, amb els sí, ERTOs, amb els ajuts, etc. Però segons aquest indicador, per exemple, l'any 2019, la relació entre els ingressos del 20% de persones més riques,
amb
més ingressos, i el 20% de persones amb menys, per persona, la relació era de 6. És a dir, el que eren 100 per les persones, o 1.000, diguem-ne, per les persones del grup de menys ingressos, del 20% de menys ingressos, pels altres eren de 6.000. Això l'any 19. En canvi, l'any 2021, segons aquests indicadors, que puc dir que són fiables, la relació havia baixat de 6 a 5,1. Quin va ser el motiu? El motiu d'això va ser, principalment, en aquest cas, els ajuts estatals. Les subvencions, els subsidis, en part els ERTOs, que alguns van ajudar doncs, a estalviar, etc. És a dir, en aquest sentit, podríem dir que del 19 al 21 va haver-hi una millora.
Sí, això
ara, tant Catalunya continua estant per sota de la mitjana de la Unió Europea, doncs aquest 5,1 més, és del 4,7.
Doncs molt bé.
És a dir, ens queda camí per recórrer amb el camp de la reducció de la desigualtat.
Sí, senyor Rugg, això vol dir que les mesures preses per les autoritats públiques han estat útils per reduir les desigualtats.
Sí, també és cert. És a dir, també és cert, les mesures preses per les autoritats en aquests anys, sobretot 21 i 22, potser inclús també 23, però aquí encara no tenim xifres.
Clar.
Estan massa recents, al acabat l'any. Doncs les mesures poden ser útils, però clar, pensem una cosa, són mesures molt conjunturals. Estem parlant de subsidis, estem parlant d'ajuts, estem parlant de diners que s'aboquen cap a la societat, però que tenen una contrapartida que principalment és dèficit públic. Llavors, i el dèficit, en el fons, després s'ha de pagar. Sí. S'ha de tornar, és a dir, que això ho pagarem. Però hi ha dues coses més, a més. És a dir, les autoritats públiques poden ajudar a reduir la desigualtat. Però hi ha altres dues coses molt més importants, encara, per mi, que l'acció de les autoritats públiques, que és, per un costat, el control dels preus, que baixi la inflació, perquè la inflació és el pitjor enemic, diguem-ne, de l'economia de les persones menys afavorides. És a dir, una persona amb una renda alta, una inflació del 4, del 5, del 6%, potser la pot aguantar. Una persona amb rendes baixes, un 4 o 5 o 6%, li fa reduir molt considerablement les seves disponibilitats en quant a cistella de la compra. Uh-huh. I d'altre factor, és també un factor que tampoc controla l'Estat, que és la taxa d'ocupació, uh-huh, el crear llocs de treball. I es necessita crear llocs de treball que tinguin, doncs vull dir, llocs de treball estables, que tinguin sous dignes, no diré elevats, però sí dignes, i a més que aquests llocs de treball que es creïn siguin en sectors de futur, no siguin en sectors conjunturals o en sectors de poca productivitat. No, necessitem crear llocs de treball amb llocs de futur amb els quals puguem després competir amb altres regions capdavanteres a Europa, bueno, a Duque Espanya, si volem, perquè sí, també sí, les altres regions espanyoles també s'espavilen. Doncs vull dir, nosaltres també ens hem d'espavilar amb aquesta creació de llocs de treball. Mm-hmm.
I finalment, senyor Eduard Arruga, vostè que ha estat president del Banc dels Aliments de Barcelona i dirigent de la Federació Europea de Bancs d'Aliments, lluitant contra el malbaratament alimentari, creu que s'avança en aquesta lluita?
Aquí no puc dir que no s'avanci. No puc dir que no anem endavant.
Per tant, sí que
però,
anem endavant.
Sí, però molt lentament, massa lentament. És a dir, encara tenim costums, tenim hàbits que ens costen de canviar. I, per altra banda, ens manquen lleis. A Catalunya, l'any 2020, pocs dies anteriors de la pandèmia, de la declaració de la pandèmia de la Covid, es va aprovar una llei contra el malbaratament alimentari. Encara, 4 anys després, o 4 anys menys un mes, estem encara pendents del desenvolupament reglamentari. A Espanya, fa més d'un any, es va aprovar una llei contra el desperdicio alimentario. També està igual. Jo prefereixo la llei catalana, no perquè sigui d'aquí, sinó perquè és més efectiva. La llei espanyola preveu molts plans, però potser poques accions. Uh-huh. La llei catalana, que a més va ser aprovada al Parlament de Catalunya per unanimitat, va ser positiva. Uh-huh. I si em permet, respecte als hàbits, voldria fer dues recomanacions als nostres oients.
Sí.
En primer lloc, que quan comprin aliments, pensin que els han de consumir de seguida. Que no pensin en comprar aliments per consumir-los d'aquí un mes, perquè se n'oblidaran i se'ls hi faran malbé. Així estalviaran. I en segon lloc, que si compren un aliment i veuen que la data de consum de preferent està molt a prop o inclús ha passat, que no el llencin. Que mirin si el producte és comestible, que és molt fàcil que sigui comestible. Dic data de consum preferent, no dic data de caducitat.
Que són orientatives, aquestes dates de consum preferent.
Exacte.
Sí. Sobretot si són envasats.
Sí. Exacte. Llavors, que no el llencin, sinó que els aprofitem, perquè així fem un favor a l'economia personal o familiar i fem un favor al medi ambient.
Ho hem de deixar aquí. En tot cas, recordem que hi ha sistemes, no?, perquè molts establiments reaprofitin i no ofereixin a persones necessitades, no?, allò que els sobra. També és interessant aquesta cultura que s'està promovent.
I aquí la tasca que hi ha i que fa el Banc dels Aliments i que fa Càritas i que fa Creu Roja i altres entitats, aquesta és molt positiva.
I tant. Doncs ho deixem, però agraïm avui molt la presència d'Eduard Arruga, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Fins sempre. Moltes gràcies.
Una petita pausa i les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Anem, com dèiem, a les notícies. Aquests dies, Salvador, veiem molts tractors tallant autopistes, tallant carreteres arreu d'Europa, i aquest dimecres es va col·lapsar fins i tot Barcelona.
Sí, deixa'm dir, Ignasi, dues coses. Em sap greu el que està passant, perquè no és bo per Europa, no és bo per Espanya, no és bo per Catalunya, no és bo per ningú. Brussel·les no ha sabut gestionar bé l'agricultura, ni els governs dels diferents països, tampoc. Mira, Ignasi, tots els pagesos, des d'Alemanya fins a Portugal i des de Polònia fins a Grècia, hi hagi un descontent tan generalitzat i al marge dels sindicats, és perquè s'ha tractat els pagesos amb un rigor excessiu en quan es refereix al clima, a les explotacions, massa burocràcia, masses ecologistes de saló o de despatx o laboratoris, masses proteccions contra herbicides i pesticides i una poca protecció dels productes propis. Mentre que els països tercers es colen per tot arreu amb trampes i sense trampes i la competència entre les grans superfícies és ferotge i el preu que cobren els pagesos es multiplica per 5, per 10 i per 20. Fins a arribar al consumidor. I això és el que estem veient cada dia. Uh-huh. Arriba el moment, Ignasi, que els pagesos produeixen sota cost i estan escanyats i surten a les carreteres i posen els tractors davant dels seus governs i dels parlaments perquè és l'única manera que se'ls faci cas. I això és el que passa. I diré més, ningú com els pagesos està més interessat per protegir el clima, protegir la terra, perquè simplement viuen d'això. És la seva vida, Ignasi.
I tant, i tant. Bé, parlem de... Hi ha una novetat sobre...
Hi ha una novetat, sí. Bueno, una notícia nova és que avui la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha suspès les cotitzacions de Talgo. Per què? Perquè doncs, estaven a 4,5 i pum, han pujat a 9, amb un no en sap ni no res, perquè hi havia la companyia de trens d'Hongria que volia fer una OPA al 100% de les accions i llavors s'ha tallat la cotització.
Talgo, aquesta ja veterana i innovadora empresa de fabricació de trens, no?
Sí, 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 sí.
Bé, anem ràpidament a algunes altres notícies més. Barcelona Wine Week, el saló de referència del vi a l'Estat, tanca les seves portes aquest dijous en una edició de rècord i que ha posat en evidència que ha quedat petit i que cal un recinte més gran. Ho ha explicat la directora del saló, Celine Pérez, i el president de la Barcelona Wine Week, Xavier Pagès, que ha assegurat que en només quatre edicions, el certamen s'ha convertit en un dels de les tres fires del vi més rellevants d'Europa. Aquest èxit de convocatòria ens obliga a redimensionar-nos, diu, a créixer per acollir més cellers i més compradors, però sense perdre l'essència d'exclusivitat i qualitat de l'esdeveniment.
Sí, el creixement d'un 15% tant en expositors com de superfície, la mirada ja està posada en el 2025, en la qual la Barcelona Wine Week ampliarà la superfície per respondre a l'alta demanda de cellers i visitants professionals. El que volem, diu Celine Pérez, la directora del Saló, és que hi pugui venir tothom que vulgui i no hi hagi cellers i marques que es quedin fora per manca d'espai.
952 cellers i 73 denominacions d'origen són només algunes de les xifres d'aquest saló. I un apunt d'empresa per acabar, i és que el Banc Santander ha tingut un sotrac en caure un 5% a borsa a causa de la notícia que la seva filial de la Gran Bretanya era usada per l'Iran per introduir-se als Estats Units. El banc diu que tot el que ha fet és legal i les seves accions no han continuat.
Sí, les accions avui s'han cotitzat normalment.
Normal. Gràcies, Salvador Aragonès. Un dijous més. Fins la propera.
Fins dijous. I bona nit.
Fins aquí l'Economia en Valors.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I un apunt que ampliarem aquest divendres, i és que el Papa Francesc intervé amb unes paraules en el llibre El sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, trenca el seu silenci i diu que la seva relació era correcta i que Benet XVI no deia mai que no estava d'acord. Fins aquí el Sense Distància. Adéu-siau.